El divan del suplement, la conversa més íntima. L'heu sentit els dissabtes i els diumenges de 12 a 1 i ara a l'estiu d'una a dues del migdia, amb Sílvia Coppolo. Aquest divan amb Raimon es va emetre per primer cop el dia 10 de novembre del 2012.
Divan del suplement de Catalunya Ràdio, s'hi asseu un home que amb la seva veu ens transmet força i decisió. El pulmó obert, sense reserves, pot transformar els poemes en crits d'amor, en cops de ràbia, en cants de protesta, però sempre amb pura tendresa. Avui, el divan Raimon. 50 anys de res.
Sí, aproximadament.
50 anys de celebrar-ho.
Sense comptar els anteriors.
Però què vol dir això?
A veure, no és molt habitual, que sí. Vaja, és bastant insòlid, que un estigui a la mateixa ciutat des del moment en què va venir i va cantar, i després es casa i torna aquí, i aleshores fa 50 anys de la primera actuació a Barcelona, i com que estic viu i cantant...
I estàs molt bé?
Aquestes coses es solen fer quan tu ja estàs una miqueta...
No.
Més avariat.
No t'hem vist gens pensit, eh? Ni avariat tampoc, eh?
I aleshores això doncs ha estat el motiu de fer totes aquestes coses que estem fent i que jo estic molt content de fer.
Coses que són molt importants. Mira, aquest llibre, La vida immediata, 1981, diari de treball, d'un moment també de canvi al nostre país. Recordem que és l'any del cop d'estat,
eh? Cop d'estat, allò del Banc Central, aquí
sí?
A la Rambla, que jo el tenia davant.
L'assalt al Banc Central,
no,
sí.
Al principi no se sabia, dient que
de qui era
civil. Que no
sí, senyor.
Què. Tot això està explicat per un testimoni visual.
Visual, que ets tu, eh?
Sí, estic allà a prop, sí.
I, mira, i aquí, per exemple, que me'n vaig el 21 de novembre, ara fa anys, eh?, que dius, la ràdio, em quedo sempre sorprès de la quantitat de gent que escolta la ràdio en aquest país. No sé si existeixen estudis fiables, n'hi ha d'estudis, amb més o menys fiabilitat.
Segurament.
Més o menys, eh? Sobre la quantitat de gent que escolta la ràdio i com l'escolta. Ha de ser molta i ha de ser bastant influenciable. La ràdio, aquell moment que vivia també la transició.
I encara estava més... Hi havia una mena de pacte de control de segons quines coses, no es podria parlar de la monarquia...
Efectivament, però és que de la monarquia no se n'ha pogut parlar fins gairebé com
sí,
si diguéssim
sí.
Amb el gendre aquest de les malles i els elefants i l'altre gendre i les bestieses de l'altre, tot això, eh?
No, això en aquella època no entrava.
Diu, això no entra, això no toca.
Sí, sí.
Però que a més hem de poder veure una exposició fantàstica al Centre d'Art Santa Mònica, baixant a mà dreta al final de la Rambla, gairebé tocant a Colom, i a més, el 30 de novembre, concert fantàstic al Liceu.
Sí, senyoreta, sí.
Oi, el deus estar preparant ja, no?
El cap ja va funcionant, però la pràctica dels assajos comencem a partir del 16.
Dèiem, un home cordial.
Amb més records que projectes, amb més passat que futur, amb un present prim, com sempre, amb una vida que fuig.
Però fixa't, aquí mentre s'acosta la nit, jo suposo que tu, que ets un artista, és com si tinguessis davant teu sempre, m'imagino jo com una pel·lícula de la vida, eh? Allò, saps les pel·lícules així que veiem abans? I veus el passat, el present, que t'ocupa molts pocs fotogrames, el futur, que és com si no hi fossin els fotogrames, no saps si... És això, no?
Aproximadament, no és que tingui la pel·lícula perquè és intermitent, però de tant en tant t'arriba com una glopada de lucidesa, de donar-te on ets, què estàs fent, i hi ha coses que dius, bueno, amb aquesta complexa situació en la qual no estàs ben enlloc a gust perquè hi ha històries i tal i qual, te refugis una mica... Amb la gent que t'ha estimat. I això és aquesta cançó.
Amb la gent que t'ha estimat, amb la gent que t'estima i amb la gent que estimes, no?
Sí, i tant, i tant.
És com si al final de tot només hi hagués l'amor.
Jo crec que al final i al principi.
Al final i al principi.
Sí.
Gairebé, mira.
Gairebé bé així, no?
Jorge em fan viure mentre s'acosta la nit.
I què vol dir que s'acosta la nit? Què és el que s'acosta?
Sempre aquesta idea de nosaltres estar en la foscor abans d'arribar, no? De fet, en castellà diuen dar a luz.
O sigui, abans d'estar vius,
estem en la foscor. I sembla que la impressió que em té de lo que ve després és que entra una altra vegada en la foscor. Aleshores, és aquesta nit que te la veus més a prop conforme vas fent anys, que està ahí i que les coses són així. I aleshores no... És una acceptació, perquè ja has viscut molt i saps que això està així. I ho acceptes amb naturalitat. I quan et toqui, ja et tocarà. I mentre vas fent.
Vols dir que pots acceptar la mort amb naturalitat?
És que sí, és difícil, però és que encara que no l'acceptes, és implacable, vull dir, no pots fer res. És allò de dir, bueno, tal com està el panorama, màxim que pots fer, i preocupant-te molt, i amb molta força de voluntat, i amb molta cosa, és retardar la seva arribada, no? Però això arriba i està ahí. Tot, per exemple, la poesia descriu tota la meditació sobre el fet de la mort, i en moments de mirar, diu, si jo ja l'he acceptada, perquè aquesta... Però la mort no és només teua. Si fos només teua la mort, mira, seria una cosa...
Seria més fàcil.
Sí.
Però és quan se't moren els amics, no?
Quan fora vas fent anys, veus les malalties, jo tinc ara algun amic amb Alzheimer, alguns que ja se n'han anat, doncs allò que diuen cada vegada disparen més a prop, no? És aquesta cosa. Però bueno... Un se ho agafa, però ho pateix, però al mateix temps diu, estem vius, ells voldrien que tu estiguessis content i no que estiguessis sempre, doncs, allà enyorant allò que no tens, evidentment.
És preciós aquest disc últim que vas fer.
Moltíssim gràcies.
El sí de memòria, mira.
Rellotge d'emocions que no s'esborren, martell de llum, fals de treball, punxa de temps. El primer de maig, ma mare i jo cantàvem en veu baixa aquesta lletra de la Internacional. De la cuchara abajo los del tenedor, que mueran todos los fascistas, visca el braç treballador.
Sí, l'he sentit, i tant. Però què vol dir això, arribar los de la cuchara abajo los del tenedor? Aquesta versió de la Internacional suposo que t'omple de records, perquè té com un punt de tendresa, de naïf, no?
Jo crec que és de finals del segle... Comença més del segle XIX o final del XIX o comença més del segle XX. És un moment del moviment obrer important en tota Espanya, per una banda socialistes, per altra banda anarquistes, encara no hi ha comunistes, i dins del moviment obrer. I la situació és, los de la cuchara, evidentment, són els pobres.
No? Perquè menjaven cigrons, sopes...
Sempre de calent. I los del tenedor són aquells que, bueno, ja tallaven carn i coses d'aquestes.
Esclar.
Jo crec que és aquesta la cosa.
Clar, però ara quan dius un plat de cullera, exacte, és el primer plat que escalfa una mica, que mires que tingui... Clar, però abans era de pobre.
Era l'únic plat.
Era el plat
de calent. Punto. Això que es diu encara, diu, en casa sempre tindràs un plat de calent, li dius a l'amic, no?
Sí.
A lo millor li donen caviar, o li donen qualsevol caixetes fredes, ostres, o qualsevol cosa freda, però sempre hi ha la idea de que menjar és el plat de calent, no?
I aquesta cançó la cantaves amb la mare, realment?
Sí, aquesta cançó, a partir d'una certa... Bueno, jo, allò que dèiem de l'amor abans, jo sóc un producte de l'amor claríssim. Ma mare tenia 47 anys, mon pare en tenia 48, entrava i sortia de la presó després de la Segona Guerra... De la guerra... I llavors, en una d'aquelles sortides em van fer a mi.
Però... Amb 47 anys la teva mare va tenir,
I ja en tenia 3 més, o sigui que...
Com
va
si
ser allò de l'amor, vull dir que feia temps que no es veien, perquè estava a la presó i fa el dia.
Però que deuria estar espantadíssima una dona de 47 anys. parir fa tants anys enrere,
del 40, jo soc desembre del 40, sí.
Sí.
Doncs imagina't, en plena... I el meu pare, fins que va arribar un jutge que va dir que aquest home no havia fet res i que no se sabia per què estava a la presó.
Era anarcosindicalista, ni deien,
sí,
no?
Sí, de la CNT. Sí.
De la CNT. I llavors el va deixar anar?
El va deixar anar, ja, perquè no hi havia cap justificació. Eren aquestes petites venjances que es produeixen en les guerres civils, en els pobles, de veure com el fotre aquell que li té enveja.
Que pot ser el veí que t'hagi delatat, eh?
Bueno, hi ha aquest llibre magnífic de Canals, des de la Tors, que és molt bo.
Enric Canals,
molt,
efectivament.
Molt interessant, de tots els punts de vista. I amb ma mare, tornat a la pregunta que havies fet, a partir dels anys 60 i una mica, que ja sabíem això de la por, ja una mica ja quedava més diluïda, el primer de maig sempre cantàvem aquesta de cançó.
I ara?
I encara que jo fos aquí o a...
En castellà la cantava,
eh? Sí, però tal qual. I només dèiem el visc al braç treballador, que era el vers que posava.
Cloc, el de donar-li la volta,
sí,
no?
Sí, sí,
i a favor dels treballadors.
Això mateix.
I ara, si tu miressis ara la situació actual, tindria sentit aquesta cançó? Més que mai? De diferent manera? Què diries?
Visc al braç treballador per començar.
Això
que,
sempre.
Que moren tots els fascistes, també. I en el cas de la cuina, a lo millor posaria matisos, perquè la gent hi ha moltíssima gent ja magnífica que usa la forquilla i altres coses.
Però de llavors amb ara...
I els palillos i tot això.
Hem millorat, no hem millorat,
home,
que sí, que no...
Des d'un punt de vista estrictament material, s'ha millorat enormement. D'educació, enormement, també. No és que estiguem... però estem millor. Fins ara hi ha hagut un progrés gairebé continuat. Ara és quan ja comencen a dir que els fills tindran menys possibilitat que els pares. Això és nou.
Això és nou, efectivament. I que la desigualtat entre aquells que tenen menys i els que tenen més
s'eixample, creix.
I això, a més, provoca enorme infelicitat. Eh?
Sí, i a més afecta el sector que ha fet possible això, que és el que en diuen classe mitja.
Sí, senyor, dir, que desapareix.
Vull la classe mitja o desapareix o una mínima part puja i se'n va amb els altres i l'altre baixa enormement.
És a dir,
desapareix. Aleshores, clar, es pot polaritzar. No exactament polaritzar, perquè dins de lo que el Gramsci en dia classes subalternes, actualment hi ha una diversificació d'interessos enorme. Els interessos de la gent que fa de cambrer o en un gran magatzem no són els interessos d'un treballador de fàbrica o del pagès. Saps el que vull dir? Que els interessos han esclatat molt i això fa difícil la unitat, que és el que fa la força, en definitiva.
La ciutat ja es desperta.
És un poema.
Tots els seus soroll. A la universitat els grisos, com molts altres dies de l'any.
Barcelona 71. Els grisos acaben sent... Què són ara per tu? Em recorda què?
Jo el vaig escriure en el moment, però no li he trobat la música fins ara, perquè de vegades escrius coses i dius això no pot ser una cançó, però sí que ho és. I sí, hi ha aquesta distanciació irònica d'allò de avis de cultura entren a la universitat, entren a la universitat a fotre el personal, no? I a les fàbriques igual. I això era la Barcelona del 71. Molt grisa.
Molt grisa. Amb això sí que hem millorat.
Hombre.
I tant,
sí, sí.
T'adones, company, que fa ja molts anys que ens amaguen la història i ens diuen que no en tenim, que la nostra és la d'ells. T'adones, amic.
Però t'adones que ara vivim un altre moment i que el que tu deies en aquesta cançó, no? Que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho, això ja ha passat.
Això encara...
Això ja ha passat.
Ja. I encara en quedarà alguna més. També.
I llavors ara, el moment que vivim a Catalunya, tu com el veus? Què penses que arribarà a aconseguir la força del poble?
És aquí on diguem-ne, on rau el nucli de la qüestió.
Sí.
Quina serà la força real? O sigui, si aquest país, doncs, perd les pors, es creu que és un país, majoritàriament,
sí.
I força a que aquesta voluntat democràtica es tradueixi en llei, que és el que hauria de ser, no? Això està per veure.
Ara, això està per veure,
està
per viure-ho, eh?
I per viure-ho. I serà, vaja, serà viure-ho és un... Encara, viure serà un privilegi, però encara que jo no sé quin escriptor dia, jo voldria que el meu fill no visqués temps interessants, perquè els temps interessants sempre són contradictoris, no? Pot haver moments difícils i altres moments que dius, mira, això funciona, no? Jo crec que és un període en els quals crec que la gent molt jove i la gent de molta edat, i ho dic ara per mi, estem perfectament clars, però la gent que hi ha entremig se pot pensar que això pot ser més dificultós de lo que...
I tu creus que veuràs una Catalunya estat?
Jo no sé un estat, però el que no pot és ser com ha estat fins ara, i això per primera vegada es planteja seriosament, i per primera vegada des d'Espanya doncs comencen a veure que això va en serio.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent.
Aquest divan amb Raimon es va emetre per primer cop el dia 10 de novembre del 2012.
Els ulls al vent, el vent del món.
L'última cosa que t'imaginaves quan vas fer aquesta cançó és que tants anys després... Avui n'estaríem parlant, que segurament haurà de ser també en el recital, el concert que faràs al Liceu per celebrar els 50 anys, i que aquest poble se l'hauria agafat com un himne propi, no?
Sí, no, de cap manera m'ho podia imaginar, ni em podia imaginar que això es publiqués. Això era una cançó que jo vaig fer per mi mateix i pels amics, vull dir, era una cosa que va sorgir perquè sí, jo no tenia cap projecte. El meu projecte era tot un altre, era... Jo estava en la facultat, era fer els estudis, acabar la carrera i fer oposicions a càtedra i estudiar el doctorat, totes aquelles coses. I aquesta cançó, doncs, quan es va fer més pública, que va ser precisament en el 62, quan canta aquí per primera vegada, en el 63 ja es fa el disc, doncs en aquell moment a mi em fa trontollar tot el que jo havia tingut com a projecte.
Els ulls al vent del món.
Cançó que s'ha convertit tant en un referent que surt fins i tot com a cita en altres cançons. Mira.
Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona.
¿La sabías?
Sí, es del Serrano, del Ismael, ¿no?
Sí, senyor, del Serrano. Papá, sí, cuéntame otra vez cómo sí, cantasteis al vent, ¿no? I tu dius que està... és un cantautor madrileny de Vallecas, sí, sí, d'aquella generació apareguda als anys 90, eh? Fixa't. Mira, i ara en sentirem un altre. Va, som-hi.
Paquito Chocolatero.
Paquito Chocolatero, aquí amb el Remo. Què està passant amb el Paquito Chocolatero?
A veure, sempre ha sigut
el Paquito. Mira. Amb una banda, eh? O sigui, que tu tocaves el flautí?
Jo el flautí i la flauta, sí.
I el pare?
Mon pare no, mon pare era president de la banda.
Oh, però la banda del que era, de la que era president era...
La música nova, de Xàtiva.
Eren la gent més popular, hi havia dues bandes.
Sí, sí.
No?
Bueno, els músics normalment eren les directives, que hi havia més diferència. Entre els músics, la gent que tocava era la majoria de les capes populars, perquè la gent, diguem-ne, rica, diguem-ne, que no tocava instruments.
No tocava
en
instruments.
Una banda, no. Tocava altres instruments. en altres bandes, altres. No precisament musicals. Però vaja, sí, era així, hi havia estava percebuda així, hi havia la primitiva, que nosaltres i tots li diem la vella, però això primitiva semblava gairebé de prestigi, no? Li diem la vella, i hi havia la música nova, que sempre s'havia dit la nova.
I del pare, quins valors has rebut, et va transmetre?
Mon pare va morir quan jo era molt jove, però és que abans havia tingut una embòlia, quan tenia uns 65 anys va tenir una embòlia cerebral i es va quedar, i jo hem tingut molt contacte, però tota aquesta banda dels meus 20 anys amb ell que haguessin parlat molt no l'he pogut tenir. Però sí que evidentment hi havia per part d'ell una generositat sempre, estimava molt, perquè a més jo que era el petit, i a més quan el don Laureano, que era el capellà, li va dir que jo podia estudiar, perquè en casa no hi havia diners per estudiar,
va ajudar el capellà que poguessis
estudiar.
Li
va dir, sí, el capellà li va dir que jo aprofitava per estudiar i que seria una llàstima, i un pare va dir, bueno, en principi fins als 14 anys, això va dir quan tenia 10 anys, fins als 14 anys que estudia, el sou ara no és necessari, perquè els altres tres germans meus ja portaven el sou a casa, i bueno, el petit, doncs que estudia. I hi ha hagut sempre un efecte especial, no? Ara, quan jo tenia 20 anys, mor. I aleshores, clar, tota aquesta, diguem-ne, aquesta vida que jo encara he tingut amb ma mare, el meu pare ha quedat com... De fet, en aquesta cançó és la primera vegada, en una cançó d'aquest disc, és la primera vegada que el cito, eh?
Sí. Mira.
Que potser és aquesta?
En el tren, Xàtiva, València, mon pare em porta la malva rosa, ben agafat de la seua mà, per primera volta vaig veure el mar.
Era un record molt, molt fort i molt íntim, perquè a més és la mà de mon pare, és el mar, que una cosa, dius, mare meva, que ha quedat ja com una... El mar per mi va lligat a mon pare, fixa't, no? Que normalment és al revés, el mar és la mare, no? Doncs el mar per mi va lligat al meu pare d'una manera... I jo sóc un fascinat pel mar, sí.
I li has pogut cantar i fer aquesta cançó tants anys després, no? Com
sí.
Si hagués...
No trobava la manera de que sorgís. Així com les vegades que hi surt ma mare, surt d'una manera espontània, gairebé sense pensar-hi, en mon pare ho havia intentat i no hi havia manera, que no sembrés ridícul, que no sembrés allò, i no sabia com fer-me. I en aquesta vaig dir, mira, té una cosa de naturalitat que crec
com
que...
Com d'alegria, eh?
Sí,
també voler buscar que el record fos alegre.
Que exacte, que hi és. Sí,
que
sí.
Hi és. Mira. És com si et bronxés, aquesta cançó.
Sí,
eh que sí?
Sí que sí, sí.
He passejat per València sol, on hi ha gent que m'estima molt, on hi ha gent que m'estima poc, on hi ha gent que no m'estima gens.
Quan pots fer aquestes cançons, és com si el pare, no?, el poguessis tornar a reincorporar dins teu, no?
Sí.
Ja no te'l treu
sí,
ningú,
exacte,
ja,
sí.
Ja està,
ja,
no?
I a més ja és públic, a més. Vull dir, no és que no és més per mi ni per la família, sinó que la gent ja ho sap. Que de vegades, i els que es dediquem a aquest ofici i d'altres semblants, tenim com una necessitat de fer públic les coses íntimes. Una gran poesia s'ha fet a base de publicar el que és íntim.
I quan fas públic allò que és íntim és com si poguessis madurar-ho una mica més, no?
Sí,
ja
sí.
Ho poses a l'abast de tothom. Passes a ser més fràgil, també,
sí,
alhora,
sí,
però...
Sí, perquè, vaja, no és molt poètic el que vas llegir-te, però el que és amb el cul a l'aire, clar. És veritat. És així, la gent ho sap i te diu i tal i qual, i esclar, és aquelles coses que fas en la teva més estricta... Més estricta i més profunda intimitat i ho fas públic, clar, dius, home, tu això... I es presta amb els entesos, això.
Mira, t'hem preparat aquesta peça, a veure si t'agrada. A veure.
Ostres, i tant. Mare meva, sí, el concert de Mozart, sí.
El meu company Josep Maria Batista, que és el músic de l'equip, te l'ha buscada per tu, eh? Mira.
És una meravella.
En Portal, amb el músic francès,
sí,
el clarinet.
Sí, el Michel Portal, que jo he fet cinc discos amb ell, 5 LPs he fet.
Uh-huh. Sí. Mos ara per clarinet i cordes,
I cordes
com sona.
Sí.
Avui aquí Raimon al divan, a Catalunya Ràdio.
Molt lligat al quintet per quartet de corda clarinet, que també el té gravat. I la melodia varia, però és molt semblant per a la gran orquestra i per al quintet. És preciós, això és preciós.
Parla el músic. Mozartià, convençut que vas obtenir una beca a Sant Pau Bans.
Sí,
hi havia Narcís Serra, també.
Sí, hi havia el Narcís, sí.
Us vau fer amics allà.
Sí.
I vau anar a veure la vostra primera òpera, que penso que era de Mozart, també.
Mozart, Così fan tutte.
Così fan tutte, compte tu.
És que és preciós, és que el Mozart... A veure si hi ha el vento.
Mira.
Qui Qui ho canta? Qui ho canta? No passa res.
El director és el Barem Moll.
És... Ara és bellíssim. I a les unes dues esplèndid. Les veus de dones són meravelloses.
Aquest home que la música... Deus estar de pell de gallina. A veure,
que... De gallina de piel, que diu el Cruyff, no? O que deia.
Però tu no pleguis, eh? Tu res, eh? Tu res de res, eh? A música i també has fet molta amistat amb d'altres artistes d'altres àmbits, no? Ara penso en Miró, en Tàpies, en Viladecans, en Alfaro, la pintura, l'escultura, els hi has dedicat cançons, ells t'han dedicat quadres, és a dir, que heu fet com un ensamblatge, no?, amb tots els que sí. Viviu l'art d'aquesta manera tan
sí,
ferma.
Sí, eh? Jo he tingut des de petit, no sé dibuixar, però m'atrau molt la pintura des de sempre. I quan vaig conèixer el Miró en juliol del 64 a París, al restaurant Barcelona de París, doncs ens vam conèixer i ens vàrem canviar les adreces, jo li vaig donar la meva i ella d'ell, i em va dir que hauríem de fer alguna cosa junts. Jo em vaig quedar, jo tenia 23 anys. Jo l'havia estudiat al batxillerat, després a la universitat, però havia vist alguna cosa.
És un senyor dels llibres.
Clar, poc. I després jo no havia vist gairebé originals d'ell. Ara sí, però en aquella època, en els anys 60, els originals aquí no se'n veien gaire.
I
en València menys, i ja tira cap. Vull dir, són aquelles coses així. I aleshores, quan jo vaig fer les cançons de la Roda del Temps, vaig dir, home, com que a mi hi havia reticències de la casa de discos, al millor amb raó, reticències per publicar-ho perquè diuen que no era comercial, després ho va ser, però podíem pensar que una poesia com la de l'Espriu, en la part més lírica i el tipus de cançó que
vaig fer...
Que costaria, eh? Que
costaria de cantarés.
Això mateix. I jo vaig pensar, home, doncs el millor els decidirà que el Miró faci la portada. I aleshores li vaig escriure i el Miró va fer la portada decidida.
Oh, que bé!
Sí, va ser... I després va fer una altra portada per anar al Japó i cartes, i va venir al recital de l'Olímpia en el 66. Molt bé. I en altra gent, també, vull dir, de la literatura, també, amb el Fuster, amb el Pla, amb Espriu...
I també havies fet de locutor de ràdio una estoneta.
Això de petit, sí.
Sí, molt...
sí. Quan tenia 15 o 16 anys.
I 9 anys, ara?
Sí. No gaire, la veritat. Estava a Xàtiva i va ser l'ocasió que em va posar a mi en contacte amb els discos, perquè a casa no en teníem. De fet, el primer disc meu, sí? jo no l'escolto en ma casa, l'escolto en la casa d'un amic meu, que era l'Eliseu, que tenia tocadiscos, perquè ell tenia més duros que jo.
Sí, però el Raimon presentava cançons com aquesta.
Com una blanca
sonsena.
A veure,
no?
Com ho feies,
home,
això?
Home, ara no me'n recordo. A més, hauria de ser en castellà, perquè em van dir que tenia mucho asiento.
Tenies asiento català, no? O t'haurien dir valencià, no?
Sí, valencià.
Aquí, per a tots ustedes...
Les has demasiado abiertas.
Demasiado abiertas, sí, sí. Para todos ustedes esta canción, ¿cómo se dio aquesta?
Ay, no lo recuerdo.
Oh, mira. Su primera
comunió, no? Sí. A mi la que m'agradava molt era l'emigrante.
L'emigrante t'agradava?
Sí, sí.
Encara
porque yo soy un emigrante, jamás en la vida podría olvidarte.
Home, sí.
I aquella altra de sombrero en mano entró en España y al verla se descubrió, que jo no acabava d'entendre per què si entrava en el sombrero en mano es descobria, si ja estava descobert.
Ja estava descobert,
no?
Esclar, és una reiteració, ja està, no pot ser, no?
O aquell altre que també em feia molt d'allò, que dia que me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil.
Aquesta està molt bé, però és que era la cosa apassionada espanyola,
això,
eh?
Però això és molt bèstia, perquè no agafes els dientes de patir.
Mira.
Això. Fixa't. Oh. És molt fort, això.
És molt fort.
Que pueda besarlo.
Fixa't que té que veure... Tu fixa't. Con los dientes de marfil
besant
el rosari. Jo és que em quedava parat, dic, això és d'un surrealisme brutal. T'imagines, li arranca les dents, es fa un rosari, se l'emporta, i quan resa...
Té un punt de pervers, això, de la màxima perversió.
Terrible.
I llavors, tu què t'imaginaves que deuria ser, això, de l'amor i la passió i tot plegat?
Pues lo que després un practica, no? D'una altra manera, però ja, ben bé, això, sense rosaris i sense arrencar arrencar-li les dents, però bueno.
Bé, aquí poso ordre. Això és a un divan, aquí a Catalunya Ràdio, un gran artista, el millor, Raimon, que ha fet cançons tan boniques com aquesta.
Ollo, en les butxaques d'uns pantalons vells que ma mare guardava, ma mare ho guardava tot. He trobat les nits que ens passàvem caminant amics pels carrers de Xàtiva.
I de la mare, què la guardes? Mare és... què en guardes?
Mira, quan vaig fer aquesta cançó, per raons d'estructura silàbica del poema, la ma mare ho guarda tot, perquè ella estarà viva. Sí. I ara té una síl·laba més, aquest vers, però és més exacte. Ma mare ho guardava tot perquè ja no hi és. Però allò que et deia, va sorgir. Ma mare sorgia. I hem fixat que estic parlant dels meus amics, no? Estem
sí,
parlant dels amics. D'aquesta cosa de l'adolescència, aquesta ànsia i avidesa, aquesta cosa de voler saber per on van les coses, quin és el sentit de la vida, tot això, que jo no he perdut, són unes preguntes que encara avui em faig, okay, però que en aquella època ara, bum, i entre els amics quedem discutint fins a la una, a l'una i mitja.
És que sospito que al cap dels anys no tenen tanta importància les respostes com les preguntes.
Sí, per viure, sí.
Per viure, sí, no?
De vegades la resposta et treu una part de vida, sí. La pregunta, exacte, és molt més important.
I no et deia, Raimon, això de la música, dedica't a una altra cosa, que patiràs molt. No t'ho va dir mai?
En ma casa hem sigut sempre molt lliures.
Sí?
Potser perquè era l'últim, fes el que vulguis.
Fes el que vulguis.
No?
Sí, no patia, ella?
No, perquè veia que era una persona sensata.
Ah, que bona.
No em pren així com el petit bailet qui va cercant, senyor, qui festa el faça tenint local de lo temps de la glaça. E fresc d'estiu com la calor s'emet preant molt poc la valor del senyor e concebent desalt de sa manera ven molt clar que té mala carrera de canviar son estat en major.
Quan sents ara aquestes cançons...
Ara jo aquesta la canté molt millor.
Canta-la.
No, ara aquí no.
Com que no? Llavors no m'ho
no
crec.
No tinc l'acompanyament adequat.
No m'ho crec res.
El musical. L'altre sí que és l'adequat.
A veure, a sobre, posa-t'hi a sobre. Va.
No sé. No sé.
Sí que pots,
no.
Clar que pots.
No
va.
Sé. Bé del temps perdut.
Ven molt clar per si ser decebut mai trobarà qui el faça millor festa.
Veus que no el canti millor?
Sí.
Perquè el faig entendre més la cosa, li dono una miqueta més de pausa. Ara va molt precipitat aquí.
Quan les gens festegen prop los focs he buscat ver amb ells los propis jocs.
No, és que no sé fer
vaig
això.
Vaig sobre neu descalç amb nua testa, servint senyor qui ja més fom vassall. Nel vent que esment de fer mai homenatge, en tot lleix fet aquel cor salvatge, solament diu que bon guardó no em fall.
Bonic, això.
Plena de seny, lleig desig de mi tall.
I a part de mi és desig lleixos, eh? És molt bonic el poema.
No es fan males en mon
rival. Jo et dono fe, bueno, això és sensacional, però a més com controla la respiració. Jo m'hi he fixat abdominal, que li arribava als peus la panxa per poder tenir aquesta capacitat de projecció.
És que aquí com estava no podia cantar.
No, clar, perquè s'ha de cantar dret. No, però jo, mira, jo aquí de raó no he vist això, eh? Clar, això també és anys i panys i fer-ho cada... Però aquí has d'estar en forma, eh?
Sí,
per cantar
malament,
així...
Sí, no malament.
Què fas per estar tan en forma?
Doncs no fer res, absolutament.
No, fas passejades, dormir, camines.
Passejo, sí. Camino i dormo. Però no cada dia, de vegades no puc. Però ara vaig en compte perquè si fa fred i suo, aleshores vaig anar per el refredadet, s'ha d'anar al tanto. Dormir, per la veu, el millor que hi ha és dormir.
Dormir quan...
a gust.
A gust.
A gust. Dormir bé, aleshores la veu es reposa, cada un tindrà les hores que voldrà, 6, 7, 8...
8 hores o 9, tu?
No, jo amb 6...
Amb 6 ja fem?
6 i mitja.
Però descanses bé?
Sí, sí, jo dormo i després faig una pipí i ja està.
I davant d'un concert hi ha papallones encara a l'estómac, 50 anys
home,
després.
Home, ja el sentit de la responsabilitat, però jo nerviós no em poso. Jo el que estic nerviós és després, no nerviós, després tinc una quantitat d'electricitat acumulada.
Clar, sí, i com rebaixes la tensió?
Sí. Ara he de parlar, soc molt pesat quan acabo, perquè em poso a parlar i no paro mai.
Clar, han de passar hores i hores.
Sí, sí.
I l'analisa.
L'analisa ja ho sap. I aleshores... Ja...
Però a veure, la primera vegada que la traiem a la conversa, l'analisa què?
L'analisa ho sap tot, o sigui que... ja sap el que ha de fer quan jo estic així molt, molt insuportable.
Però té una gràcia, un saber estar, un saber
nosaltres
portar...
Nosaltres hem tingut molta sort, els dos, perquè aquí ja... Hem tingut molta sort perquè des del primer dia ens hem vist junts, hem discutit molt i discutirem molt, perquè ella és molt, molt diferent de mi, i jo a ella, per això estem junts, perquè si fóssim iguals ja
malament,
no hi seríem. I bueno, hi ha una compenetració, hi ha una visió de la vida bàsicament molt semblant, potser ella és un pèl més pessimista que jo, o jo som més pessimista que ella, en segons quines coses, però ella sap molt més que jo.
Sí. Què sap la...
Home, sap més coses que jo. Moltes més coses que jo. I una mica les dones, en general, i sabeu més coses que els homes.
Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo ben sol em quedé a Maragall, aquest carrer que mai no ens ha fet gràcia se'm torna al lloc d'un gris inútil ball.
La cançó li dediques. Fa 50 anys també que la coneixes.
No, jo la vaig conèixer en el 64. Farà ara 48, si estem en el...
48 anys.
Sí, en el 64 va venir a València a casa d'una amiga que s'havien conegut en Londres, que l'havia acabat la carrera, havia fet un viatge a Londres i això. I jo estava fent el servei militar perquè m'havien suspès les milícies universitàries por senyor d'idees avançades.
Clar. I com
riu. Clar, perquè fa riure les idees avançades. I es varen trobar a través d'amics i ens van entrar l'Anna-Lisa i jo. I ella estava embolicada amb un noi allà a Itàlia.
El va deixar, el noi embolicat d'Itàlia. Que també la vas deixar, pobres,
sí.
Encara us ploren.
Ens varen deixar. Sí, són aquelles coses que... Jo vaig insistir molt.
Vas perquè, insistir molt?
No, perquè si no, no hagués estat possible.
I com et vas declarar què li vas dir?
Vaig anar a telefonada, li vaig escriure cartes, i quan ja estava desesperat que no ho faríem, doncs li vaig escriure una carta, jo cantava a París el juny del 66, li vaig escriure en abril, això, i va venir a París, i a partir d'aquí... Va ser París,
no? Sí que...
Primer València i després París.
Primer València i després... Una gran cuinera, no?
Home, gran.
No la pasta creguis. Italiana la fa com ningú.
No, la fa com la fa ella. Això de la pasta italiana és com la paella. Cap persona fa la paella bé per un valencià, perquè sempre la feia millor la mare.
Doncs
la pasta italiana passa sempre el mateix. No, tothom no fa la pasta bé, ha de ser la cosa familiar i tal.
Gran cuinera, mira, maca, continuem amb la música.
Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra...
Espriu, no? Fixa't quina frase, sí. Només tu que l'has viscut de tant. He mirat aquesta terra...
És meravellós.
Que és com la síntesi de l'essència, eh?
Sí, sí, l'amor de la contemplació, vaja, l'amor místic, vaja, la contemplació. És la gran bellesa. Després, la descripció que va fent del paisatge que mira.
És com si estiguessis
quan
veient...
Quan la mirada, quan el falcó s'enduia al cel...
És com si veiessis ara un cim petit, ara un riu, ara una ventada, ara un arbre que es belluga, eh?
I aquells versos dels meus morts que riuen d'estar sempre junts. És preciós. L'arranjament és del Toni Rosmarbà i l'anterior era del Manel Camp. Són dos arranjaments magnífics.
Dos grans músics.
Sí, sí.
Mira.
Malalt de la nit i boques de fosca fresen els camins.
Vau ser, a més, amics amb Espriu. Us coneixíeu molt?
Sí, vaja.
Ell era més gran, exacte, efectivament.
Sí. I jo hi arribo a ell a través de la seva poesia. Jo no he tingut unes vivències personals d'estudis i de coses d'aquestes, perquè per la diferència d'edat i perquè jo el conec a través de les cançons de l'Hora del Temps. És a dir, jo entré a Espriu per la cançó de Capvespre. I després, des del primer dia, hi ha hagut una gran... com te diria jo, un gran afecte mutu,
un respecte, sí, és un respecte afectuós.
Mira, la primera vegada que vaig anar a parlar amb ell, li vaig fer escriure al Fuster una carta dient-li que jo aniria a cantar-li la cançó de Can Vespre.
Com d'introductor d'en Baixeros,
perquè jo em feia una cosa... I vaig arribar allà i em va dir que m'admirava profundament i vam estar parlant des de les 8 de la nit fins a ben bé les 2, 3 de la matinada. Jo em vaig fotre mitja botella de conyac perquè llavors bevia de tant en tant, però estava tan nerviós, sí. I em vaig fotre un paquet de cigarrets.
Ja no fumes?
No, fa molt de temps, des del 87. Un paquet de cigarrets, ell va fumar un cigarret i va prendre una copeta. Però vam estar parlant de poesia, del país, de la situació, de tot. L'any 63.
L'any 63.
I va arribar a dir que si hagués tingut fills voldria que fossin com l'Analisa i jo.
Oh, que bonic, sí, que digui, això és el màxim que et pot dir, no?
Públic, sí, ho va dir en públic, sí. En un programa de televisió jo em vaig quedar parat, sí. Em va agradar molt que diguis.
Ramon, que fa 50 anys que cantes, i ara quan gires la vista enrere, abans que parlaves, no?, de la nit, la fosca, no?, i dius, no, però jo bé he fet això, o potser només això, allò, quina cosa positiva, i em et fa sentir bé, en pau, orgullós.
Home, jo, diguem-ne que he estat honest. És a dir, en el sentit del que el que he fet és el que sentia, el que era autèntic de mi, que em sortia a mi, i que no he estat, diguem-ne, ara fan això, vaig intentar fer això, ara fan allò, o ara es porta això, o ara es porta allò. Crec que en el món de la literatura, no és que no ho tinguis en compte el que es fa, però... saber la teua pròpia veu i continuar amb ella, crec que això és un esforç que la gent acaba per veure-ho. I això sí que he fet el que creia que tenia que fer, sí.
I ara, diríem, quan et lleves cada dia, quan demà has de pensar que tornes a llevar, per què s'ho val aixecar-se del llit?
Sobretot perquè et despertis.
Va, molt bé. I passat aquest primer minut...
I passat el primer minut, un s'ha de dutxar, cosa que també és agradable.
També, ja t'he vist que sempre has estat net.
Fer les necessitats fisiològiques.
Sí, va, no m'enredaràs. Digue'm per què s'ho val viure. Va, Raimon.
Això cada dia un s'ho ha de pensar, no? Jo sóc de les persones que es lleva content.
Et lleves content?
Sí, pel sol fet d'existir estic content. Després, durant el dia, la cosa pot anar canviant, depèn de com vaja. Però la meva... com te diria jo, el meu instint, la meva cosa espontània és dir, mira, que bé. Sí.
Sí, clar, que ets optimista. Ara ho veig.
Aquesta és l'entrada. Després ja dius ui.
I tu que dius que venim de la fosca nit i que anem cap a una altra fosca nit, tu creus que per allà dalt hi ha alguna cosa, algú que surt?
Jo no sóc com...
No, això no...
Com que no he tingut l'ocasió.
No. Però és que no hi és, sí. Home, ja anessis a cantar la...
Estaria difícil, ara com ara.
El món aniria d'una altra manera. Raimon, que acabem... Gràcies
a tu.
Per aquesta conversa,
m'ha fet cantar i tot, cosa que de matí, a més, i sense els músics... Ui. Hauré fet el ridícul més espantós. El que passa és que aquesta senyora...
Ets honest, però ets tan generós.
És molt difícil dir-li que no, eh?
Ets tan generós. Mira, que fem un diccionari, eh? I tu ja sé que ja hi ets, el diccionari, les enciclopèdies, una pila de llibres...
La meitat de coses no
sé. Molt bé, però ara ets tu, que t'has de definir res amb una línia. Què diries, Raimon?
Ai.
Ai.
Ja està.
No s'hi val, una línia, no?
Bueno, ai, 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 ai.
No, res, no t'ho compro.
Hi ha un grup que es diu ai, ai, ai.
Aquests que fan rumba. Sí, no, però tu...
Aquests han cantat el Jo vinc d'un silenci molt bé.
No, és que tu sí, et canta fins i tot el Camilo Sesto, et canta tothom, Anna, tu. Va, no, com t'agradaria...
Jo, amb una sola línia...
Sí.
Home, ha fet el que ha pogut, ja està, no?
No, de moment hem posat honest, coma, què més?
Ha fet el que ha pogut.
Ha fet molt més del que ha pogut.
I crec que he fet bé, i crec que he fet bé. Jo sé que tornaré al carrer Blanc.
Quan hi tornaràs?
Jo ja he tornat diverses vegades però i fins i tot estava a punt de fer una casa allà i tal. El que passa és que estàvem en una situació complicada. Són cases del segle XVIII que no tenen fonaments, que s'haurien de tombar tota i refer-la. Aleshores no té cap gràcia refer-la. Per altra part, tindria dificultats, perquè allà hi ha el PP i allò és la ciutat vella de Xàtiva. I hauria de demanar permís a la Conselleria de Cultura, perquè si troben un os d'un gos, són capaces de no fer-ne fer la casa. O sigui que estic molt... Molt, però la voluntat encara hi és.
Raimon, torna aviat.
De les events en mos desig complir faen camins dubtosos per la mar mestre ponen contra de veig armar xaloc llevant los deuen subvenir amb llurs amics logre fer lo millor fent humils precs al ventre muntanà que en sol bufar l'ocia parcial e que tots sí complés que en mon retorn. Vull ir al mar com la casa a l'enforn, mudant color en estat natural, e mostrar a voler tota resma que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correrà. E cercaran amagat alts secrets. Fugint al mar on són nodrits et fets. Sols és pensar-me dalt del món de mi.